Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Bona tarda, us saludem des de l'espai radiofònic Casa de la Vila, com sempre. Intentarem acostar-vos les novetats o diferents aspectes relatius a la gestió municipal. Cada setmana parlem amb un regidor o regidora i avui ho farem amb Ramon Zavalla, que és el regidor de Drets Socials, Gent Gran i Seguretat Ciutadana, entre d'altres. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, podem començar parlant de seguretat ciutadana perquè darrerament hem sentit a dir doncs, robatoris durant la nit, sobretot establiments comercials i de restauració aquí a Vilafranca. No sé què podem dir d'aquesta situació.
Bé, és cert que en les darreres setmanes doncs, hem tingut alguns incidents d'aquest tipus, que segurament coincideixen amb algunes vingudes de persones alienes a Vilafranca, que ha entrat de moda anar a visitar-nos en aquestes hores nocturnes per fer alguna malifeta. Ha coincidit també amb alguna sortida d'establiment penitenciari d'algun veí de la vila, que també estava reclòs per alguna cosa d'aquest tipus, però el que podem dir és que la gran majoria han estat identificats, detinguts, alguns d'ells posats a disposició judicial. Ens vam reunir amb el cap de la policia local i el cap de Mossos d'Esquadra la setmana passada per fer una valoració en general d'aquests temes. S'estan esmerçant molts esforços, s'estan posant molts esforços al respecte. Des de Mossos d'Esquadra se'n va garantir i assegurar que teníem una predisposició a centrar-se en els temes de Vilafranca, perquè eren conscients de que en aquestes darreres setmanes doncs, havia hagut aquest tipus d'incidents i, per tant, estem sumant esforços d'uns uns altres. Jo, en tot cas, ara no tinc dades d'aquest segon semestre. Primer, perquè encara no l'hem acabat aquest segon semestre, però ni com va evolucionant. Però sí que tinc les dades del primer semestre del 2024 respecte del primer semestre del 2023. I hem de dir que Vilafranca va caure la criminalitat en general amb un 9,4%. Per tant, vam anar a la baixa. Quan a la demarcació de Barcelona s'havia incrementat amb un 4%. Ja sé que això és puntual. És puntual, em refereixo que ara estàs baixant un 9 i els altres pujant un 4 i potser el semestre següent nosaltres pujarem un 4 i algun altre baixarà un 3. No? Però sí que és significatiu que dir que el primer semestre d'aquest any respecte al primer semestre de l'any passat va ser Vilafranca era més segura. Que hi ha hagut incidents d'aquest tipus? Cert, no podem negar que hi ha hagut algun tipus de robatoris, d'entrades en establiments comercials. Però també és cert que la professionalitat tant de Mossos d'Esquadra com policia local ha permès identificar, detenir i posar a disposició judicial a algunes d'aquestes persones. Per tant, estem fent la nostra feina. Com m'he dit moltes vegades, la seguretat absoluta no existeix. En qualsevol moment pot passar qualsevol cosa, qualsevol incident, i per tant fa que s'incrementi una xifra o una altra. Prevenció es fa, suposo que els ciutadans veuen la presència de Mossos d'Esquadra i policia local per la vila i, per tant, estem allà on hem de ser. Voluntat de que hi hagi la màxima seguretat la té tot, no només el comerciant, la tenim nosaltres, els polítics i els tècnics. I, per tant, aquest és el nostre objectiu, intentar millorar la seguretat.
Des dels establiments de restauració, amb alguns que hem parlat, doncs coincideixen a dir que aquestes persones, aquests lladres, ja ni tan sols es tapen la cara, vull dir, entren, tenen vídeos, entren i se'ls veu la cara, vull dir, és com si ja no estiguessin preocupats de que els puguin enxampar, potser pel tema que es parla ara tant de la multireincidència, no? Entres, et detenen, tornes a sortir, vull dir, això és un problema arreu.
És un problema arreu, però és un problema que jo estic convençut que canviarà. Primer, el fet de que entrin a cara descoberta, si és que entren i tenen càmeres, això ens permet, o permet a la policia molt identificar. Bé, identificar. I, per tant, atribuir ràpidament un robatori, un acte il·lícit amb una persona o amb un grup de persones, i, per tant, això, de cara al jutge, té el seu valor, també. És a dir, que aquesta frivolitat amb la qual poden fer aquests aquests atracaments o aquesta espècie d'intromissions en llocs d'altri no els hi surt gratuït del tot. Ara bé, és cert que el problema de la multireincidència no està resolt, per això és un problema, evidentment. No l'hem resolt, no està resolt i per això vam demanar, ho hem demanat des de les ciutats que formem part de l'àrea metropolità, ho vam fer primer, després des del ple de Vilafranca també es va fer, des del Consell Comarcal també s'ha fet, és a dir, des de diferents administracions s'està fent una petició de aquell que pot fer el canvi de la llei, que hi hagi o formuli petits canvis, perquè no s'han de fer grans canvis, però sí que s'han de fer petits canvis en el Codi Penal. Hem de fer, hem d'evitar la multireincidència i, per tant, s'ha de canviar l'articulat, però, sobretot, no només s'ha de canviar l'articulat, s'ha de dotar econòmicament, pressupostàriament, amb recursos humans i materials als jutjats. És a dir, si no incrementem el nombre de jutges, si no incrementem els administratius, secretaris judicials que treballen als jutjats, si no incrementem fins i tot els jutjats de guàrdia o el nombre de jutges que hi pugui haver, difícilment podrem arribar a reparar, a anul·lar, a eliminar la multireincidència, perquè no hi ha recursos. Si no hi ha recursos, és impossible que puguem donar aquesta resposta. La nostra petició, tant de l'Arc Metropolità com de Vilafranca, de l'Ajuntament de Vilafranca, anava acompanyada d'aquest canvis en el Codi Penal, però sobretot també d'una dotació pressupostària que pugui permetre increment de recursos humans. Els jutges que tenim estan capacitats, sumament capacitats. És una carrera judicial llarga, han fet unes oposicions, han estudiat molt aquests temes, tenen capacitat per poder resoldre. El que necessiten són elements, i aquests elements els hi hem de donar, no els polítics locals, que no ens pertoca, ni ens pertoca, ni tenim la capacitat per fer-ho, però sí els governants, en aquest cas, les Corts espanyoles, el Congrés dels Diputats, que és qui realment regula el respecte, qui realment aprova els pressupostos de justícia, i per tant necessitem més jutges que puguin fer front a aquestes peticions acumulades que els hi arriben per part de la policia, que els hi porten a l'identificat, el detingut allà, amb tot un seguit d'antecedents, i potser doncs, sense capacitat per poder jutjar-lo de manera ràpida, surt altra vegada al carrer. I són persones que tenen una expertesa en fer, en apropiar-se de lo que no és seu.
Què suposaria, doncs, un canvi al Codi Penal? Suposo que acaba una mica també amb la sensació d'impunitat, no?
Evidentment. És a dir, una cosa que és frustrant per tots, pels primers que és frustrant és per la pròpia policia. Arriscar la seva vida, el seu ofici, la seva integritat física, en fer una detenció i imputar, perquè s'ha vist, perquè ho han vist, perquè tenen proves que aquella persona ha comès un acte il·lícit, portar-lo davant d'un jutge i que aquesta persona surti amb la mateixa celeritat del jutjat que surt la policia. Això és frustrant. I pel ciutadà, aquell que ha estat doncs agredit o se li ha fet un furt o han entrat a casa seva, al seu domicili, o han entrat al seu comerç, i a vegades no són grans quantitats el que li han fet, però la sensació aquella de està violentada la teva propietat, no? I això també doncs causa un sentiment doncs molt depriment de cara al ciutadà. I clar, entra amb aquella nebulosa de és igual, facin el que facin, ningú els hi farà res. Doncs hem de demostrar a la ciutadania que no, que realment una persona quan la fa la paga. I és veritat que la justícia ha de ser reparadora, ha de ser reconciliadora, ha de reintegrar el ciutadà a la societat. Jo això ho entenc perfectament, ho entenem tots, i hem d'anar en aquesta línia. No només hem d'anar a la penalització, hem d'anar a la reinserció. Però, mentrestant, la persona no estigui plenament reinsertada en aquesta societat, ha de fer alguna acció de privació de llibertat en la qual doncs vagi aprenent com ser un bon ciutadà i com s'ha de comportar en la societat. Jo tinc l'esperança en que realment el Congrés dels Diputats doncs farà la feina, perquè és una petició que surt sorgeix de tot arreu, no només dels ajuntaments, consells comarcals, associacions diferents. El Col·legi d'Advocats de Barcelona també els hi va fer aquesta petició. Per tant, ara, tota aquesta temàtica està damunt de la taula dels diputats. El que han de fer és aprovar aquest canvi en el Codi Penal i dotar pressupostàriament, insisteixo que això és tan o més important que el primer, dotar pressupostàriament a tot el que seria el sistema judicial.
És una tasca de l'Estat espanyol, però des de l'Ajuntament hi ha coses que es poden fer, com és l'ampliació de la plantilla de policia local que està en marxa, no?
Exactament. Vam fer una primera proposta d'ampliació de 7 places, que al final només n'hem tingut 2 d'aquestes 7, perquè hi ha hagut tot un seguit de proves oposició en el qual doncs, la gent ha anat caient pel camí. Ara en sortirà una altra sobre 9 places de gent i 2 de caporal, per tant és una ampliació de 11 persones a la nostra plantilla. Això porta un temps, no es pot fer d'avui per demà, això portarà aproximadament uns 4 o 5 mesos. Ara ha començat, ara està les bases, està a la Junta de Personal, es va passar des de Recursos Humans, s'ha passat a la Junta de Personal, la Junta Personal de l'Ajuntament està dient la seva opinió, està donant la seva opinió sobre com està redactat aquestes bases i sobre els seus parers i opinions que tenen en determinats punts. Una vegada hagin explicitat i explicat i argumentat el seu parer, Recursos Humans actuarà en conseqüència, juntament amb serveis jurídics, i a partir d'aquí ja publicarem, em sembla que és la Junta de Govern Local de la setmana que ve, ja aniran aquestes bases, i a partir d'aquí ja s'inicia una planificació, un cronograma d'actuacions, com és la publicació, a partir de la publicació, la rebuda d'instàncies, etcètera, etcètera, fins a arribar a fer-se les proves de culturals, les proves físiques, els tests psicotècnics, les entrevistes, etcètera, etcètera. I això, com he dit, 4 o 5 mesos és el que ens porta. Però tindrem 11 efectius més que sempre seran molt, però subratllo-lo de molt, benvinguts.
Si seguim parlant de seguretat, hem de parlar també del Pla Local de Seguretat, perquè s'està redactant a Vilafranca i quina ha de ser la seva funció.
Sí, el Pla Local de Seguretat és una eina, és un instrument que han de tenir tots aquells ajuntaments que coincideixen àrea bàsica de la policia amb policia local. I el cas de Vilafranca ho és, com hi ha tantes altres ciutats. La veritat és que quan vam començar aquest mandat, en una reunió que vaig assistir a la Diputació, se'ns va dir que eren pocs, tot i que era una obligació, eren molt pocs els ajuntaments que, tenint aquesta obligació, complien amb la norma de tenir-ho. Llavors, un dels objectius que ens vam marcar nosaltres és, doncs, hem de complir la norma i hem de tenir el Pla Local de Seguretat, perquè això serveix, és una eina per millorar la coordinació de les dues policies, en aquest cas, que és el Mossos d'Esquadra i la policia local, però a més és que ens ajuda a fer un mapa, una diagnosi de com està la situació de la seguretat, no només amb robatoris o no robatoris, la seguretat és múltiple, sí. És la viària, és de tot tipus, la de prevenció, la de proximitat, etcètera, etcètera. No? Per tant, el que es fa en el pla local és aquesta fotografia i a partir d'aquesta fotografia s'intenta posar totes les accions que s'han d'anar aplicant. Ara estem a la fase de la diagnosi, ja vam començar a treballar-ho. Vam estar en una reunió, jo vaig participar en una reunió que van venir tècnics, concretament una tècnica, de la Diputació de Barcelona amb els nostres caps, tant de la policia local com de l'àrea administrativa de seguretat, i allà vam anar dibuixant el que era la nostra fotografia, intentant que fos una fotografia sense gens de píxels, és a dir, el màxim de clara...
Detallada.
Exacte, molt detallada, molt detallada. Em consta que aquesta reunió també es mantenia amb Mossos d'Esquadra i també es aniria mantenint amb diferents entitats de la vila, que realment doncs, també poguessin aportar associacions de veïns, per exemple, entitats de comerciants, entitats associacions d'empresaris, etcètera, etcètera. Això ens permetrà, doncs, com he dit, dibuixar quina és la situació de Vilafranca, quines són les necessitats que té Vilafranca i quins són els remeis, els mitjans que posem nosaltres per donar la màxima seguretat. Tot això ha d'estar acabat el mes de juliol. Tenim ja la data de caducitat i, per tant, d'acabament, i estic convençut que ho tindrem amb temps i ho presentarem doncs, tant a la societat com amb els grups polítics, quan sigui el seu moment, que també participaran en l'elaboració d'aquest pla. Anirem en aquest camí, però crec que hem encetat bé, hem encetat amb temps i tenim temps suficient com per dissenyar un pla de local de seguretat que duri anys, perquè això està fet en vista no de anem a resoldre els problemes de la Vilafranca d'avui, sinó, si pot ser, la Vilafranca del 2050.
Doncs en menys d'un any tindrem aquest pla. També s'ha presentat recentment altres plans, altres projectes. Un d'ells és el PLACI, no? Què és això?
Sí, el PLACI, que té aquest nom així tan... És el Pla Local d'Acció Comunitària Inclusiva. Què és això exactament? Perquè, clar, amb aquest nom, el que ens està escoltant dirà, bueno, i de què van parlar aquests? Quin és l'objectiu del PLACI? L'objectiu del PLACI és, com diu això de la inclusió, és que tot aquell que viu a Vilafranca, que és vilafranquí, se senti Vilafranca. És a dir, que no se senti exclòs d'una societat a la qual pertany. Que quan conjugui el nosaltres, formi part d'aquest nosaltres ell també, no? I, per tant, tots som conscients de que hi ha ciutadans que tenen una facilitat en integrar-se i hi ha ciutadans que tenen dificultats pròpies o alienes en integrar-se a la societat. A la societat, em refereixo en aquest cas a la societat vilafranquina, a la societat civil, a aprofitar totes aquelles coses que Vilafranca té i els hi ofereix. No? El PLACI és un pla de plans. És a dir, s'engloba tots aquells plans que des de diferents serveis de la casa serveixen per incloure el personal, per integrar el personal. I quan parlo d'integrar el personal, no només em refereixo als que no tenen sostre, als que estan, que venen de fora, que fa poc que estan aquí, sinó aquells que potser viuen aquí, però viuen d'esquena a la societat, no se senten atrets per aquesta societat, o fins i tot viuen en solitud, però conviuen, diguéssim, amb la solitud. Bé, doncs aquelles persones que realment vulguin participar, se sentin integrants d'aquesta societat, el PLACI està cridat a ser l'eina d'aquesta inclusió. Nosaltres, quan el vam dissenyar, perquè això es va començar en el mandat passat, és fruit d'un gran treball amb moltes entitats veïnals, entitats, teixit associatiu, polítics, grups, partits polítics, diferents regidors que hi havia en el mandat anterior van començar també amb les seves aportacions. Doncs tot això es va anar redactant i d'aquella diagnosi que es va fer d'aquell inici de pla, van sortir tot un seguit d'àmbits en els quals havíem de treballar, com era, per exemple, l'àmbit residencial, l'àmbit relacional comunitari i polític, l'àmbit formatiu, l'àmbit econòmic i laboral, l'àmbit residencial o l'espai o l'espaial i territorial. No? D'aquests àmbits es van dissenyar 7 línies estratègiques, han sorgit 24 objectius estratègics i tenim 69 projectes o actuacions. Per tant, ara ja tenim l'eina. Ara, el que ens queda és desenvolupar-la, exactament. I no és fàcil. I ara també vull tocar de peus a terra, perquè aquest PLACI, quan vam començar-lo, venia acompanyat d'una promesa, d'un compromís de la Generalitat de dotar d'uns, em sembla que eren 8 tècnics per desenvolupar tot això. D'aquests 8 no en tenim cap, és a dir, no ens n'han portat cap. Per tant, ho hem de fer amb mitjans propis. Clar. I vol dir que per molt que posarem tècnics, tenim una tècnica ja del servei de convivència, segurament podem fer teixit amb altres serveis de la casa que puguin sumar també actuacions, perquè, com he dit abans, el PLAF és un pla de plans, per tant, ja hi ha plans que s'estan desenvolupant, per tant, si els integrem tots aquí, aquests tècnics també podran participar, però potser el seu desenvolupament no portarà la celeritat, la rapidesa que nosaltres ens agradaria i que nosaltres voldríem, no? Però tot i així, estem convençuts de que tirarà endavant. Vam presentar el document al Consell Municipal per la Convivència la setmana, fa uns 15 dies aproximadament. A l'última reunió que vam tenir va estar molt ben valorat per tots els assistents. Allà hi havia representants de partits polítics, d'associacions veïnals, d'entitats, de teixit social, és a dir, tots van valorar-ho molt, molt positivament. I després també vam presentar la setmana passada a les entitats que hi van participar. Aquells que d'alguna manera, a través d'enquestes, a través de qüestionaris, amb treballs grupals, etc, etc, doncs hi havien participat, ho vam exposar i també es van sentir doncs molt ben reflectits en la imatge, en la fotografia que nosaltres els hi presentàvem i, evidentment, compartíem plenament aquest objectiu que és per nosaltres primordial, que és la inclusió social de tota aquella persona que viu a Vilafranca.
Molt bé, doncs seguirem atents al desplegament d'aquest pla. I abans d'acabar, perquè ens queda molt poc temps, volia comentar també, doncs, parlant encara de temes socials, parlant de les persones sense llar, que malauradament s'estan veient, no?, dormint al carrer. Vilafranca està fent un estudi, no?, sobre aquestes persones sense llar. Una mica, per què vol servir aquest estudi o en quin moment, en quin procés està?
Sí, bé, nosaltres el que sí hem escoltat, tothom, a més els que tenim un telèfon públic, per dir-ho d'alguna manera, doncs ens envien missatges, fotografies, detectant persones sense llar en alguns moments a la vila. El que hem fet és, a través dels agents cívics, a través dels serenos, fer un mapa de on tenim persones sense llar a Vilafranca. Aquest mapa ja el tenim. Sí. Tenim concretament 10 punts en els quals hem localitzat persones sense llar i tenim, ara estem buidant les dades d'aquestes persones concretament per saber si les tenim ateses des de serveis socials, si estan ateses des d'alguna entitat del tercer sector, les que passen per l'alberg municipal que gestiona Càritas, etcètera, etcètera, per saber bàsicament què és el que necessiten, què és el que, en què els podem ajudar i si es volen deixar ajudar. Perquè també, això ho hem de posar, la persona és molt lliure d'acceptar o no acceptar un ajut. És a dir, nosaltres, quan arriben els temps de fred o els temps de calor, qualsevol policia que està actuant, qualsevol sereno que està actuant, hi veu una persona sense llar, se li adreça i li diu: escolti, sap vostè que hi ha un alberg de Càritas, vol que l'acompanyem a l'alberg de Càritas? Hi ha persones que no volen, que prefereixen dormir al ras o estar, per les raons que siguin. Doncs, bueno, nosaltres hem de respectar això. Però el que sí no volem tenir és, sobre la nostra consciència, el de dir, home, hi hauríem alguna persona d'aquestes que si nosaltres li haguéssim ofert una ajuda ens l'haguera acceptat i potser l'haguérem tret d'aquest sistema, que és un sistema molt dur. Les persones que viuen en aquest sistema, que a vegades diem és que tenen problemes mentals. Bueno, però què era primer? El problema mental era primer a la llar o la conseqüència de viure sense sostre li ha generat aquest problema mental?
Doncs bé, Ramon Zaballas, ara sí se'ns acaba el temps. Gràcies per acompanyar-nos un dia més.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
I tornarem dimarts vinent amb més qüestions aquí al Casa de la Vila. Bona tarda.